Benvinguts a l'Internauta. El programa d'avui, Vicent Partal conversa amb Josep Esteve, CEO de Map4All. Aquest app permet als usuaris valorar i incorporar els llocs que visiten, assenyalant en un mapa interactiu aquells que comportin facilitats per tot tipus de col·lectius amb algun tipus de dificultat motora, visual o auditiva. Respecte a l'actualitat tecnològica, us parlarem de les videotrucades de WhatsApp, disponibles des de principis de setmana, i del Yik-Yak, que aterra el nostre país amb l'etiqueta de ser la xarxa social més popular entre els universitaris nord-americans.
L'Internauta, amb Vicent Partal.
Ser l'internauta des de ja fa un temps, però molt últimament, l'últim any, parlem molt d'apps, parlem molt del que passa amb els mòbils, perquè el mòbil s'ha convertit en el centre de la vida digital i gairebé de la vida per ella mateixa. N'hi ha una app que tothom ha fet servir quan té un mòbil, que és la de Mapes, en les diferents versions. Jo crec que no conec ningú que no hagi fet servir l'app de mòbil, sobretot quan estàs perdut, és una eina molt auxiliar, molt interessant. I sembla mentida, però n'hi ha gent que fabrica apps de mòbils quan en aquests moments Google, Apple, Microsoft, totes les grans companyies tenen les seues apps de mòbils. Nosaltres hem volgut dur un projecte molt especial que és fet des d'aquí i que és particularment interessant al respecte, que és Map4All, tant a l'iTunes Store com al Google Play, el trobareu Map amb dos P's, Map número 4, all, és allò dels noms que sempre diuen, ja ho vegeu aquí baix marcat, sempre diem, és molt complicat això dels noms. I Map4All és un invent i una empresa i un treball fet sobretot a partir de la tasca de Josep Esteve. Josep, benvingut.
Moltes gràcies.
Gràcies per la feina que fas, que ja feu des de fa...
Més d'un any, un any i mig.
Un any i mig, i bàsicament diríem que Map4All seria el servei de mapes obert a tothom, especialment a la gent que té diguem, algun tipus de dificultats en la seva vida quotidiana. No?
Correcte. Bueno, nosaltres no parlem tant de dificultats, sinó de necessitats de les persones.
Okay.
Perquè si és evident que les persones que tenim algun tipus de discapacitat doncs tenim més inconvenients a l'hora d'accedir a establiments o serveis d'alguna empresa o de qualsevol tipus d'establiments, però també és veritat que una persona o una parella de pares o un pare amb un nadó que cerqui un canviador pel seu nadó té unes necessitats,
igual, sí.
Una persona que tingui una mascota té unes necessitats d'accés, una persona que tingui una al·lèrgia alimentícia té unes necessitats determinades a l'hora de buscar un establiment o de comprar aliments. Per tant, no parlem només de la discapacitat, sinó de les necessitats de les persones.
Molt bé. Això com se us va ocórrer fer-ho? Com naix una idea així? Perquè, clar, jo d'entrada diria, home, Mapes, la competència seria, no?
Sí, és una mica, poder estar agosarat, no? Però bueno, tot neix de que la informació envers a l'accessibilitat de les ciutats o dels establiments no existeix. No, si te'n vas a un ajuntament i els demanes els graus d'accessibilitat dels seus propis equipaments, no tenen aquesta informació centralitzada. Si vas a un eix comercial, no tenen la informació d'accessibilitat dels seus associats, de les botigues, i aquesta informació no existeix. Fa uns anys, a mi per feina, em va tocar viatjar bastant per tot l'estat espanyol i a l'hora de cercar un hotel o un restaurant que fos adient a les meves necessitats, no ho trobàvem. Llavors, és a partir de llavors que comencem a pensar doncs, on té aquesta informació i com la podem posar o subministrar al ciutadà.
Això és molt interessant perquè n'hi ha tantes apps que provenen de dir jo faré l'app que m'agradaria que algú altre hagués fet.
Bueno, probablement moltes idees neixen de les necessitats, no? Ostres, com és que això no se li ha acudit a ningú i on està aquesta informació? Llavors, probablement la necessitat és el que empenya algú, doncs, en aquest cas a nosaltres, a Mapfrol, doncs, per tirar endavant una idea i una empresa, en aquest cas.
Està molt bé que hagis obert el ventall. Per exemple, això que dèiem, no? Una parella que té un nadó petit, que és obvi que necessitarà canviar-lo, probablement mentre està dinant farà les seues necessitats i s'haurà de canviar, n'hi ha canviador o no n'hi ha canviador. No? Tot aquest tipus d'informacions, és a dir, vivim en un món ple d'informació, però tot aquest tipus d'informacions, generar-les, trobar-les, és complicat. Què feu vosaltres? Aneu a buscar qui les té? En genereu vosaltres? Com esteu omplint aquest mapa?
Això és el més complex i el que ens ha costat. Nosaltres vam començar, d'un costat, Mapfrol és una app col·laborativa, és a dir, qualsevol persona, l'aplicació és gratuïta, i qualsevol persona que es registri, que això sí que ho demanem a l'hora d'interactuar amb l'aplicació, pot donar d'alta un establiment i pot afegir els graus d'accessibilitat que té aquell establiment. I a més, qualsevol usuari pot validar o certificar que aquella accessibilitat és la correcta i pot afegir algun review, algun comentari, alguna ressenya envers aquell establiment. I això és l'important, això és el que a nosaltres ens agradaria. D'una altra banda, el que nosaltres fem és anar cercant informació envers l'accessibilitat i l'anem carregant al nostre mapa. I l'últim que hem fet és un acord amb l'Ajuntament de Barcelona. Barcelona és una ciutat que és pionera en la millora de l'accessibilitat contínua de la ciutat i preocupada per la millora de l'accessibilitat. En aquest cas, l'Institut Municipal d'Atenció a les Persones amb Discapacitat de l'Ajuntament va contactar amb nosaltres, fa temps que ens coneix i ens donava recolzament perquè volia afrontar un nou pla de millora d'accessibilitat de la ciutat. Nosaltres li vam proposar aquesta aposta per mapejar, digitalitzar l'accessibilitat de tota la ciutat i han apostat per nosaltres. Llavors tenim 20 persones al carrer des del mes de juliol i que acabaran el mes de desembre, que estan fent una campanya d'un costat molt important de sensibilització a tots els comerços de la tasca de l'Ajuntament envers l'accessibilitat i l'important que és l'accessibilitat per als ciutadans. I d'altra banda, agafen tota la informació d'accessibilitat de qualsevol tipus d'establiment i la incorporen a Mapfrol.
Això, diguem, clar, la importància que té després és aquesta situació quotidiana que tu retratabes, no? És a dir, és la una del migdia, vull anar a dinar a algun lloc, la gràcia que té això és que tu te situes al mig i al voltant on hi ha...
Clar, l'aplicació et geolocalitza, per un costat jo cerco on estic o puc buscar en una altra ciutat, i després és l'única que et dona informació d'accessibilitat transversal, per un sol motiu.
Què vol dir accessibilitat transversal?
Sí, perquè jo vaig en cadira de rodes i, evidentment, necessitaré un lloc que sigui accessible amb ajuda o sense, però saber on puc anar en cadira de rodes, però jo puc tenir més d'una necessitat. Si jo vaig sol, puc ser celíac i puc tenir una mascota, en el meu cas jo tinc dos fills petits i tinc una mascota, per tant, a l'hora de seleccionar un establiment puc posar diversos ítems de les meves necessitats, però no tinc per què anar jo sol, o jo no em relaciono sol amb persones en cadira de rodes, sinó que en el meu entorn hi ha tot tipus de persones. Llavors, imagina't que anem a dinar amb tu i tu tens alguna al·lèrgia alimentícia i ve una altra persona que té una mascota o té un nadó. Llavors, a l'hora de cercar un establiment que reuneixi tots els requisits de necessitats que tenim les persones que estem buscant aquell tipus d'establiment, és l'única que ens ofereix aquest creuament.
Clar, això... Nosaltres ara pensem en algunes coses òbvies, no? El restaurant, el no sé què... Però, clar, aquí entra des de, jo què sé, des del caixer automàtic, on traure calés, al jo què sé què, no? És a dir, realment la gent no és conscient de que això és pràcticament tot, no? El que cal.
Nosaltres el que volem és carregar tota la informació d'accessibilitat de qualsevol tipus d'establiment, perquè l'oci està molt bé, restauració, l'hotel, quan me'n vaig de vacances, però jo vaig en cadira de rodes i tinc nens 365 dies l'any. Per tant, les meves necessitats són sempre. Jo vaig al dentista, vaig a un oculista, necessito un advocat, necessito una notaria, i tenir la informació d'accessibilitat de qualsevol tipus d'indret fins ara no era factible. No es tenia, no existia aquesta informació.
Això, com sempre, la gent no som conscients de la feina enorme que n'hi ha a la rere botiga, diguem-ho així, no? Perquè, clar, això m'imagino que primer heu de tenir com una base de dades molt fixa, molt sensata, molt ben triada, de quines dades han d'entrar de cada establiment, no sé què, com això es georreferencia, i tota aquesta part industrial, si me permets dir-ho així, és a dir, la part més empresarial, el que fa més l'empresa, és la part més costosa, o accedir a la informació és la part més costosa? És a dir, què us ha representat un repte més gran? Programar, crear l'aplicació, incloure-la...
El tema de la programació i la part més tecnològica de desenvolupament de l'eina és un no parar. Si agafem l'aplicació fa un any i mig n'era una, ara n'és una altra. Estem entrant diners o cercant diners bàsicament per desenvolupar més l'eina i més de cara a l'usuari o amb més inquietuds que hem estat veient, i llavors l'hem d'evolucionar, i aquí és on hem de fer l'esforç econòmic més potent, però també arribar a saber o com hem arribat a poder digitalitzar una ciutat sencera com Barcelona, on avui en dia de la ciutat de Barcelona devem tenir més de 90.000 establiments de la ciutat ja incorporats a l'aplicació amb els seus graus d'accessibilitat. Aquesta també és una tasca més de pulmó, més d'això, 20 persones que estan al carrer des del mes de juliol i que estan visitant establiment rere establiment per agafar tota aquesta informació.
Permetem que tiri enrere. Sí. Això que dius, no, és un no parar constant, però clar, al final és una aplicació que és mapes amb punys que donen informació, no? Mm-hmm. Com és que no es para mai? Des de fora sembla un, diguem, un software molt estable, per dir-ho d'alguna manera.
Sí, però hem d'anar evolucionant l'eina. Primer, que avui en dia nosaltres sempre parlem, avui som una aplicació, però sí, parlem d'una plataforma d'informació de l'accessibilitat, perquè avui el nostre canal d'informació a l'usuari és una aplicació, però també hem d'agafar i desenvolupar la nostra web de tal manera que qualsevol persona pugui accedir a la informació de l'accessibilitat via web. I d'aquí 10 mesos no sabem quins altres canals de comunicació a nivell tecnològic de cara a l'usuari
es poden fer.
Exacte. Llavors, sí que és cert que avui en dia és una aplicació que fa uns mesos estava bé, però que ha de tenir una evolució constant per afavorir i per estar atents a les demandes que ens fan l'usuari. Perquè ara parlem d'uns certs graus d'accessibilitat, però els nostres graus d'accessibilitat són dinàmics, perquè al final parlem de necessitats de les persones. Llavors, per exemple, aquí a la ciutat de Barcelona ens estem trobant, aquí molta gent va en bicicleta, llavors una matèria o una cosa que pregunta molt la gent és: si vaig en bicicleta, quins tipus d'establiment o quins establiments tenen un espai on jo pugui deixar la meva bicicleta? Per nosaltres això es convertirà en un grau d'accessibilitat als establiments, o tenim els canviadors per a nadons, però els nadons creixen. I llavors una demanda que tenim de l'usuari és kids-friendly, no? Quins espais més enfocats a l'oci o de més tenen un espai on la canalla pugui jugar, pugui estar entretinguda mentre els adults estan en un dinar.
Clar, això pot acabar sent infinit.
Al final és l'usuari qui ens demandarà. Nosaltres tenim dintre dels graus d'accessibilitat carta per celíacs, però hem posat carta per celíacs perquè els celíacs era el col·lectiu que està més demandat, però cada vegada tenim més al·lèrgies alimentícies i més demanda o més locals o establiments que ofereixen dintre dels seus productes, dintre dels seus aliments, ja sigui una botiga o un restaurant, productes per a altres al·lèrgies. Llavors, aquesta informació per a altres al·lèrgies nosaltres l'hem d'incorporar i canviar celíacs per al·lèrgies alimentícies i a partir d'aquí desenvolupar. Tot aquest desenvolupament, traslladar-ho a l'evolució tecnològica, és on més força hem de fer. Mm.
Suposo que una pregunta te la deus haver fet i no sé si té una resposta, no? Però és, i això com és que, per exemple, Google no ho ha pensat?
No ho sabem. No,
no... no, però vull dir, un cop ho expliques, és tan lògic, és tan evident que això ha d'existir, és tan de dir, és clar que ha d'existir això, no?
Bé, jo crec que, per un costat, com que la informació centralitzada de l'accessibilitat no existeix, el cost econòmic d'afrontar-ho és gran, i llavors ningú s'ha acabat de llançar. Google cada vegada, per exemple, en les seves fitxes d'establiments, incorpora més informació, horari d'apertura, horari de tal, dies festius... Bueno, al final nosaltres creiem que l'accessibilitat de cara a l'usuari, si el que estem fent és donar informació a l'usuari, donar-li informació dels tipus d'establiments que més s'adecuïn a les seves necessitats, perquè pot ser puntual, perquè jo les meves les tinc, però puc anar amb tu i tu en tindràs unes altres, i potser només ens veiem un dia. Aquell dia trobar un establiment adequat per les nostres necessitats és adient per tothom. Al final, si agafem el 100% de la població i ens preguntem, dintre del nostre entorn més proper, família, amics, si tenim algú que tingui una mascota, un nadó,
tothom,
un nen, algú amb mobilitat reduïda, el 100% de la població és usuària d'aquesta aplicació. Uns ho sabem d'una manera més recurrent. Jo, per la meva mobilitat reduïda, l'utilitzaré molt més. però esporàdicament tots som susceptibles de ser usuaris, de cercar qualsevol tipus d'establiment en funció d'una sèrie de necessitats.
Mm. Vosaltres porteu ja un any i mig, ara comentàvem que recentment heu estat guardonats amb el TEDx
de
Barcelona i amb el Premi a l'Excel·lència del Desenvolupament Social i Mediambiental del Col·legi d'Enginyers de Catalunya. I és evident que és una aplicació que ha cridat l'atenció i que és obvi que omple un forat existent. Però en aquest any i mig, com valores l'evolució del vostre treball? Esteu contents, raonablement contents?
Estem molt contents, estem molt sorpresos de com ha anat tot, perquè si fa un any i mig ens diguessin o ens haguessin explicat que estaríem en aquest nivell, que l'any passat a l'Smart City ja vam quedar cinquens d'un concurs que feien entre Espanya i Portugal de Startup for Cities, on després hem accedit a moltes finals de concursos i n'hem guanyat alguna que altra. Hem fet totes les evolucions tecnològiques que hem fet, hem aconseguit signar aquest acord amb l'Ajuntament de Barcelona, on s'ha implicat, és un projecte de ciutat a Barcelona, perquè aquí s'ha acabat implicant Fundació Barcelona Comerç, Barcelona Oberta, el Gremi de Restauració, el Gremi d'Hotelers, Turisme de Barcelona, l'Ajuntament a través de l'IMD. Per tant, aquí està tota la ciutat empenyent, perquè realment Barcelona avui ja ho és, però al gener ho presentarem amb l'Ajuntament. Serà la primera ciutat del món que oferirà aquest volum d'informació d'accessibilitat de la seva ciutat, del ciutadà i el turista. Llavors, quan analitzem tot això que hem fet en un any i mig, des del març de 2015 fins a data d'avui, on ja hem passat un parell de rondes d'ampliació de capital i tota... estem molt satisfets, ens està costant molt perquè són moltes hores, molt esforç i... però estem molt satisfets de com estan.
El vostre equip, que és bàsicament informàtics, o per exemple, això que deies, aquesta gent que va pel carrer...
Bueno, aquests són treballadors, estan a través de l'IMD, és un pla ocupacional de l'Ajuntament de Barcelona, que l'IMD el que està fent és aquesta campanya de
conscienciació
i de replegar de dades per a elaborar el seu pla d'accessibilitat. Ha agafat Map4All com la plataforma on mostrar l'accessibilitat de la ciutat i nosaltres el que fem és dirigir i coordinar tota aquesta activitat. Aquesta és una. Després tenim l'equip tecnològic i després la meva persona i un parell de socis o els socis que a les hores que poden i a més doncs, tots anem empenyent, encara som una empresa petiteta. Mm.
Aquests tipus d'aplicacions sempre tenen una vessant interessant que és les dades que vosaltres podeu arribar a conèixer, no? Sense necessitat de violar cap principi de la confidencialitat ni coses d'aquestes, que no voldria que fos el cas. Però què és el que més busca la gent? Podeu explicar? Teniu una idea de zones de la ciutat, espais, tipus de coses que demanden? Perquè tot això, per nosaltres, i en aquest cas, per exemple, per l'Ajuntament, no? És una informació molt valuosa, no?
Encara no hem entrat en aquesta fase d'analitzar l'usuari o quines demandes està fent. De fet, nosaltres en un any i mig hem invertit zero en màrqueting, zero en captació d'usuaris. El que hem invertit és en aconseguir arribar a tancar l'acord amb l'Ajuntament de Barcelona, aconseguir digitalitzar una ciutat sencera per demostrar que això és factible, que es pot fer, i a partir d'ara és quan nosaltres sí que farem un esforç en comunicar als usuaris, als potencials usuaris, que existeix aquesta eina, que la informació ja la té disponible i a partir d'ara podrem veure què és el que demanda més la població. A la ciutat de Barcelona hi ha 50.000 persones, només a la ciutat de Barcelona, que van en cadira de rodes. Llavors, partint d'aquesta base, som potencials usuaris, sí, però és que també no sé quants... L'altre dia llegi unes dades que tot l'estat espanyol hi ha 5.300.000 gossos com a animals de companyia, com a mascotes, i més de 3 milions i mig de gats que també són animals de companyia i mascotes. Això estem parlant de 8 milions de famílies que tenen una mascota a tot l'estat espanyol, que en estan 46-47 milions de persones.
Bueno, si traslladem... Són dades interessants.
Són dades potents.
No se m'havia corregut mai quants gossos podien haver. Sí.
Que jo també em vaig quedar molt aturat, que hi ha més de 5.300.000 gossos com a animals de companyia a tot l'estat espanyol. Però és que hi ha també 3 milions i mig de gats, que tothom contemplem com a, com a mascota, sembla que el gos és l'animal que tenim més present tots, però és que hi ha 3 milions i mig de gats censats i reconeguts com animals de companyia a tot l'estat espanyol. Sí. Clar, són dades prou significatives, o 540.000 persones en cadira de rodes a Catalunya.
Jo crec que el que és més important és això que has dit a l'inici, no? És a dir, que si ho mires bé, tothom tenim necessitats. És a dir, és aquesta tesi de que n'hi ha una... Òbviament, algú té una necessitat molt concreta i l'altre té una necessitat molt concreta. Però al final el que és interessant és el concepte aquest de que tots tenim necessitats i, per tant, a tothom se li ha d'adaptar una mica a la ciutat, no?
Correcte. Si més no tenia aquella informació. Perquè després ens adaptem tots. Jo, clar, és evident que acabes anant a llocs on hi ha escales i et vas adaptant, però com a mínim ara pots triar o pots saber quins són els establiments que sí compleixen uns requisits d'accessibilitat per a les meves necessitats i quins no, jo puc triar.
Mm-hmm. I això, la gent dels establiments, és a dir, tota aquesta tasca que feu també de trobar informació i tal, a mi em fa la impressió des de fora que n'hi ha hagut un salt molt gran els últims anys, no? De que tothom entén que el servei a l'usuari és molt important i que, per tant, no n'hi ha. Però realment la gent està tan conscienciada, comença a haver un nivell raonable d'adaptació de la gent o encara n'hi ha focus de llocs que no acaben de...
Bueno, com sempre hi ha de tot, eh? Però nosaltres creiem, i des de Map4All una de les coses que també tenim presents és que també és veritat que Map4All és la primera plataforma que servirà perquè les empreses que sí estan apostant per la millora constant de la seva accessibilitat, per obrir la seva empresa o el seu producte o servei a qualsevol tipus d'usuari, per fi tenen un lloc on demostrar-ho, ja sigui una empresa o una ciutat.
No, i pot ser un canal de propaganda molt, molt bo.
Correcte. I, d'altra banda, la pluja fina de sensibilització. Aquí, jo fa 25 anys que vaig en cadira de rodes, Barcelona va fer un canvi arrel de les Olimpiades i les Paralimpiades, però, a més, Barcelona ha estat una ciutat que ha estat en millora constant de l'accessibilitat de la ciutat en tots els seus barris. En queden. Queden moltes coses que fer a nivell de comerç, en queda. Però amb les dades que tindrem ara, l'Ajuntament sí que podrà afrontar plans, sí que podrà potser recolzar els comerços perquè obrin. És cert que hi ha llocs de la ciutat que és molt difícil fer-ho accessible per tothom. I l'excel·lència en accessibilitat, complir-la és ben complexa. Però bueno, tenir una millora constant és bo.
Altra cosa que és interessant és aquesta idea de partenariat, no? Perquè a vegades les institucions sembla que ho volen monopolitzar elles, no? Uh-huh. Ah, això és una bona idea, la faré jo, no? Uh-huh. En aquest cas heu aconseguit que reconeguin que és una bona idea i que us deixen seguir la feina els que heu tingut la bona idea. Això és bastant important.
Sí, per nosaltres, ja et dic, l'IMD, a través d'en Ramon Lamiel, el seu gerent, amb el que fa molt temps que anem treballant, ell ho va tenir clar. Dic, si ja existeix l'eina, nosaltres no tenim per què crear-la. Anem a recolzar-la, anem a promoure el que nosaltres volem com a Ajuntament, que és tenir tota aquesta informació d'accessibilitat i fer una foto de quin és el nivell d'accessibilitat de la ciutat a nivell de comerços i altres tipus d'establiment. I a partir d'aquí, nosaltres com a Ajuntament podrem fer les nostres accions i aquesta plataforma per mostrar al ciutadà i al turista, doncs ja ens va bé. I aquesta és una gran aposta que ha fet l'Ajuntament de Barcelona.
Mm-hmm. N'hi ha una cosa que ens agrada molt preguntar quan fem aquest programa, que és una mica estúpida i que, per tant, la resposta, totes les respostes són vàlides, que és el futur. No? Estos dies s'està fent a Barcelona el congrés de la Smart City. Mm-hmm. La Smart City insinua, no sé si ja comença a dibuixar, però com a mínim insinua aquesta idea d'una ciutat connectada on tothom tindrà tot al seu abast, la millora de vida que acabarà significant, jo què sé, des del tema dels cotxes sense conductor i que per tant no hi hagi pàrquing i no tinguem cotxe. Mm-hmm. Diguem, aquesta seria la hipòtesi més exagerada, per dir-ho d'alguna forma, no? Fins a que la informació flueix per tot arreu i tal, no? Tu com t'imagines la vida en una ciutat com Barcelona d'aquí a 5 anys? Quins canvis grans, veus, que puguen estar relacionats amb tots aquests canvis tecnològics?
Uf, això és complexa.
Ja t'he dit que la pregunta era idiota.
D'aventurar-me. No, idiota no. És per gent intel·ligent, però...
No.
O que pugui tenir visió. O sigui, si ens parem a pensar de com ha evolucionat el món de la tecnologia, és igual, els darrers 5 anys, predir què pot passar d'aquí 5 anys, a mi se'm fa molt complexa, perquè el dels cotxes sense conductors fa 5 anys era una cosa impensable. I ara ho tenim a tocar, perquè ja Tesla, Google, tothom té un... està fent proves amb aquests tipus de vehicles. Per tant, jo crec que l'evolució de les smart, de les green cities, de les human city, és igual, al final, tot això ha d'anar encaminat a una millora de la qualitat de vida del ciutadà, de l'usuari, i per tant ha d'evolucionar. Quines evolucions tecnològiques? Que avui en dia els telèfons, els smart, i ens diuen tantes coses que sóc incapaç de predir com pot ser la ciutat d'aquí 5 anys. A mi el que sí m'agradaria és que la facilitat, poder tenir la facilitat d'accés a qualsevol producte o servei o establiment per qualsevol tipus de persona, sigui quina sigui la seva necessitat. I això, jo crec que en 5 anys encara aquí, això encara no ho tindríem cobert. Mm-hmm.
Bueno, no ho tindrem cobert en part per això mateix, per l'explosió de diversitat, no? Però sí que hauria de ser un vector fonamental d'aquest canvi, no? Imagina, per exemple, no? L'altre dia mirava un vídeo, perquè n'hi ha, em sembla que és a Abu Dhabi, que ja té un barri que circulen només cotxes sense conductor, mm-hmm. no? I precisament una de les coses que tenia era un cas com el teu, no? Mm-hmm. Que tu quan el demanaves pel mòbil, mm-hmm. o sigui, tu no tens cotxe, ja no tens cotxe, que serà un canvi que no sé si ens arribarem a acostumar. Però bé, tu ja no tens cotxe, fora, ja no tens pàrquing, fora. Aleshores, tu des del mòbil demanes, ells li diuen un pot, no? Mm-hmm. I per exemple, una de les qüestions era que li demanaves un pot amb seient o sense, perquè... Clar, si tu vas en la teva cadira de rodes, no necessites un seient, i jo sí que necessito un seient, no? Clar, tota aquesta part, jo crec que el que és molt important d'aquest treball de conscienciació és que si tot això ho fem ja des de l'inici, després no haurem d'adaptar res.
Correcte, això és així. Nosaltres, ara m'estàs parlant, una de les evolucions que tenim en cartera tecnològiques a fer és que puguis, en funció de les teves necessitats, sol·licitar des de la pròpia app un taxi que s'adecui a les teves necessitats. Hi ha anuncis que estan adaptats. Jo em puc pujar a qualsevol tipus de vehicle, però hi ha persones que van cadira de rodes elèctriques i necessiten un monovolumen, amb rampes i demés. Bueno, doncs aquest servei, esperem que abans de l'estiu de l'any que ve, nosaltres ja ho tinguem implementat dintre la nostra aplicació, com aquest, altres evolucions tecnològiques que han d'anar a millorar la qualitat de vida de l'usuari d'una manera molt, molt fàcil.
I hi ha una pregunta que sempre acaba apareguent en aquests casos, que és quin model de negoci té això? D'on acabareu traient vosaltres els diners per fer funcionar això? O és secundari? Pot ser que sigui secundari? O no ho sé, com, qui ho paga, que diria el senyor Josep Pla? Això qui ho paga?
Doncs no és secundari. Nosaltres som una empresa i com a empresa hi ha un consell d'administració i la meva obligació com a CEO és donar resultats al Consell d'Administració. Fins ara ens estem mantenint bàsicament amb les aportacions dels socis i les rondes d'ampliació de capital que hem fet, i després nosaltres, l'usuari, per l'usuari és gratuïta l'aplicació, la descàrrega i el seu ús. L'únic que si tu vols interactuar amb l'aplicació t'has de registrar per evitar males pràctiques o tenir controlades les males pràctiques, però si l'únic que vols fer és consultar no t'has ni de registrar, te pots descarregar i fer consultes dels establiments. Això per un costat. Les empreses, quan apareixen a l'aplicació, tenen dues maneres d'aparèixer, amb la icona pròpia de l'aplicació, i aquesta és 100% gratuïta, o si volen sortir amb el seu logotip, exacte, amb el seu logotip, el seu telèfon, la seva plana web o la seva plana de Facebook i amb una prioritat en la recerca, doncs això té un petit cost anual i nosaltres ens estem finançant de moment aquí. I després tenim una tasca més de consultoria, que és la digitalització de la ciutat, doncs aquesta tasca o aquest projecte que en aquest cas amb l'Ajuntament de Barcelona estem desenvolupant i que estem parlant amb Madrid o la ciutat de París que s'han interessat pel projecte, doncs són altres vies de finançament que podem arribar a tenir.
No, perquè aquest era l'altre tema que et volia comentar. Clar, això... Heu començat a Barcelona, perquè sou d'ací, però m'imagino que això és un projecte que no té fronteres en absolut.
No en té, i tant és així que tenim usuaris que s'han anat de vacances o per feina a Moscou, Berlín, Nova York o Los Angeles
i han
anat incorporant llocs. Un cas molt, molt concret, estava amb una persona de la Cambra de Comerç de Moscou i li estava ensenyant l'aplicació, perquè l'aplicació està en rus, i quan vam anar a Moscou ens vam trobar que hi havia més de 30 establiments i amb parades d'autobús, restaurants o llocs turístics carregats per una persona de l'estat espanyol que anava amb cadira de rodes, perquè l'accessibilitat que havia incorporat era la de mobilitat reduïda, no havia incorporat altres.
Has dit que estava en rus, vol dir que està en diverses llengües l'aplicació?
L'aplicació està en 8 llengües avui en dia.
8.
I en l'aplicació, i amb Android i a la web, i en breu estarà també per iOS, les persones sordes, nosaltres tenim un acord amb la Confederació Nacional de Sords d'Espanya, amb la CNC i la FESOC aquí a Catalunya, de tal manera que una persona sorda que necessita un intèrpret de signes, si es vol posar en contacte amb algun dels nostres clients de les empreses Premium, a través d'un call center que té la CNC i el sistema és visual, està integrat a Map4All, per tant, una persona amb problemes auditius, ja sigui via llenguatge de signes, lectura labial o videochat, pot comunicar-se en qualsevol tipus d'establiment, fer una reserva, fer una consulta a un despatx d'advocats, fer una reserva d'hotel, sense necessitat d'acudir a un familiar. Això ho incorporarem en breu a l'aplicació d'iOS, també, ho tenim de moment amb Android, però és un altre dels serveis. És a dir, nosaltres no només volem mapejar o donar la informació d'accessibilitat, sinó que també hem de ser accessibles per qualsevol tipus de col·lectiu.
Ah, per tant, podríeu dir que esteu en nou llengües.
Sí, però només en Android. Bé, però seria una novena llengua i, en aquest cas, en llengua de signes, en castellà, perquè tenim l'acord amb la llengua de signes, té el català, té el castellà, després hi ha un que és internacional, però en aquest cas sí.
Molt bé. Josep Esteve, fundador, CEO de Map4All, ja ho sabeu, tant l'Android com l'iOS, MAPP4ALL, o LL, i a més a la web, no?
Map4all.com.
Podeu aconseguir informació, podeu descarregar-vos l'aplicació, fer-la servir i sobretot ajudar a mapejar.
Bàsicament a donar informació envers a l'accessibilitat, perquè al final jo vaig en cadira de rodes i tinc un grau de mobilitat i el que jo digui que és accessible sense ajuda, poder per a una persona amb més edat o amb una cadira de rodes més gran o elèctrica, no serà igual d'accessible que el que jo consideri. Per tant, el valor de la informació de l'accessibilitat l'hem de donar als usuaris.
Molt bé. Josep, gràcies sobretot per la feina que feu i per l'aventura aquesta que vau començar fa un any i mig i gràcies també per haver volgut compartir aquesta estona amb nosaltres aquí a VilaWeb.
Moltes gràcies a vosaltres, Vicent.
L'internauta, amb Vicent Partal. El YikYak, la xarxa social amb més usuaris a les universitats dels Estats Units, ha arribat al nostre país després del gran èxit que ha tingut per mig món. És una aplicació geosocial que permet que els universitaris dels campus puguin mantenir-se connectats, demanar punts o compartir preocupacions i idees. En contacte a tots els que hi ha en un radi de 14 quilòmetres de manera anònima i envia missatges a usuaris de la vora. WhatsApp, l'empresa de missatgeria més important del planeta, amb més de 1.000 milions d'usuaris, ja permet de fer videotrucades. Per fer-ho, tan sols cal prémer el botó que hi ha a la part superior de la pantalla, just al costat de la que ens permet fer trucades de veu. Això sí, caldrà que la persona a la qual ens dirigim tingui l'app actualitzada. Aquesta nova funcionalitat no suportarà de moment les videotrucades de grup, cosa que sí permeten ara mateix aplicacions també gratuïtes com Skype. En Joan Jofre t'ho resol.
Bona tarda, bon vespre.
Gairebé. Bona tarda, bon vespre, sí.
Com estem?
Jo bé. Hi ha 412 milions de persones que no estaran tan bé com jo.
Ens portes un cas d'actualitat tecnològica que ha afectat a moltíssima gent.
Sí, jo, la meva intenció avui era seguir amb el tema dels petits grans problemes.
Però l'actualitat mana.
Però l'actualitat mana i aquesta setmana s'ha publicat aquesta setmana, però és de fa uns dies ja que això passa. Mm-hmm. Que els senyors, hi ha uns senyors del FrameFinder Network que els hi han entrat als seus ordinadors i s'han emportat com 412 o 413 milions d'usuaris.
L'empresa és
d'usuari i password.
L'empresa es diu FrameFinder Network Incorporated, però la gent ho coneixerà més per Adult FrameFinder.
I encara ho coneixerà més per una altra de les seves empreses, que és Penthouse.com.
És gairebé un clàssic, eh?
Aquest és un d'abans. De tota la vida.
És un clàssic d'abans.
Quan jo era jove ja existia
el Penthouse. I què els hi ha passat a aquests senyors?
Doncs els hi van entrar amb un sistema que li diuen d'imatges. És a dir, els hi van enviar una imatge que portava una espècie de codi integrat a dins de la imatge, que el que va fer és que els hi va rebentar tots els seus sistemes de seguretat.
I els hi han robat 400...
Els hi han robat tot.
Tot.
Per simplificar, els hi han robat tot, perquè a la web, hi ha una web que us he deixat amb el link, que es diu Leaked Source, o sigui, la font per on es va filtrar.
Per on s'ha filtrat tot, per on anar...
Doncs on t'expliquen tot el que tenen, el que deixen de tenir, com ho van fer... Tot ben explicadet i ben, tot ben posadet.
I és, aquesta filtració de dades és més gran que la que hi va haver d'Ashley Madison, que també va ser molt coneguda?
De lluny.
Perquè sembla que sí. Se n'hagi parlat més d'Ashley Madison que no pas d'aquest cas.
Esperat, que només portem un parell de dies.
Ja començaran a haver-hi dimissions d'aquí 4 dies, no? Segurament.
No ho sé, perquè aquesta gent el 2015 ja els hi van entrar i els hi van robar uns quants milions d'usuaris, també.
Però poquets, llavors, comparat amb sí, el que els han robat ara.
Sí, pensa que aquesta ha batut tots els rècords, és el number one a la classificació de codis d'usuari i passwords robats.
La que més de la història.
La que més de la història, o sigui, fins ara aquest dubtós honor el tenia MySpace, que li van robar 360 milions de codis d'usuari.
I aquest 410, 400, ni més ni menys.
Sí, 410, 12, 14, o sigui, més de 400 de lluny.
Ja no ve d'uns quants milions.
I a més, això que abans estava explicant, a més de que els hi hagin entrat, se n'han donat compte que dins dels registres tenien les coses de la manera més dolenta que es poden tenir, i més oberta i més clara.
Explica'ns unes curiositats.
Sí, llavors, se'ls hi han emportat els passwords que no tenien codificats, que ja és gruixut, i els passwords que tenien codificats els tenien codificats amb un sistema tan simple que en aquests moments ja han descobert el 99% dels passwords, ja saben què és, quin és el codi d'usuari i quin és el password amb net associat amb aquell codi d'usuari.
Abans de comentar aquests passwords, llavors la recomanació que haurien de fer...
No, el primer que s'ha de fer és que si algú estava posat en aquest lloc, i devia ser-hi, perquè tenien 60 no sé quants milions d'usuaris en espanyol...
En llengua espanyola, sí.
En llengua espanyola, que ja són usuaris.
Són molts usuaris.
Doncs d'aquests 66, algú igual ens està escoltant, doncs que vagi immediatament i canvia els seus passwords de tot arreu. Uh-huh. Perquè això estarà publicat d'aquí 4 dies. O sigui, aquests de la font han dit que ells de moment no publicarien tots els usuaris i passwords. Quan va passar lo d'Ashley Madison, sí, havia un web on tu podies posar el teu codi d'usuari i a continuació et deia tu estàs a la llista, tu no estàs a la llista. I a continuació t'enviaven un mail i et deien nosaltres podem ajudar-lo a litigar contra aquesta companyia perquè ha exposat les seves dades. No sabem com s'acabarà això. De fet, quan els hi van entrar el 2015,
sí,
era un
hacker... Refereixes a Adobe Frame Finder, eh?
Sí, ara tornem als mateixos que ara els hi han entrat.
Sí.
El 2015 els hi va entrar un hacker que els hi va demanar com a suborn $100,000 per no fer pública l'entrada que havia fet ni fer pública les dades.
No van moure ni peu ni cama.
No van pagar i es va fer pública.
Ara no se sap si els hi han fet això, no se sap si és un client descontent.
Encara no se sap molta cosa, però el que sí que se sap és que els han deixat absolutament en pilotes, mai millor dit,
mai
per
millor
una
dit
web d'aquestes.
Sí, i tard o d'hora se sabrà qui ho ha fet,
sí,
i tard o d'hora es començarà a filtrar tot.
Sí, es començarà a filtrar tot i sabrem... Mira, per exemple, coses que ja les han publicat que són divertides.
Coses bastant divertides, a veure, explica'ns.
Els passwords.
Els passwords, a veure...
Els passwords són... Jo he fet una llista dels 6 primers passwords més utilitzats.
El top 6 de passwords...
El top 6 de passwords.
Quins eren? A veure, el primer.
A veure, el primer és 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Molt original.
Utilitzat 900.000 vegades.
Déu-n'hi-do,
o sigui, hi ha 900.000 usuaris que el seu password era 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Allò de dir, fica un password. Vinga, va, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Espera, que el segon... utilitzat 635.000 vegades.
Quin és?
És 1, 2, 3, 4, 5. Eren una mica més vagos.
Al 6 ja no hi arribem.
Al 6 ja no hi arribem. Ho compliquem una mica més i anem al tercer, que són 585.000 persones que l'han fet servir.
Quin és?
Que és 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Bueno, arriben fins a 9.
Arriben fins a 9. És a dir, quart, espera que arribem a 6, eh? El quart és 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
8. Bueno, mira, un menys. Però una pregunta, però en tot això, no els hi demanaven que hi haguessin lletres, majúscules,
no,
ni caràcters especials, ni res?
Ni caràcters especials, ni res. És a dir, això, tu sabràs quin password poses allà.
Ja et diu molt de la seguretat que té aquell lloc, eh?
Sí. El cinquè és el més llarg de tots. És 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0.
Ah, mira, veus? El 0 també el fiquem.
El 0 també el fiquem. I el sisè és 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
O sigui, tenim una mica de tot, eh?
Vull dir... No, sempre és 1, 2, 3, 4, 5 i alguna cosa més. A tot això fan 2 milions i mig d'usuaris. 2,5 milions d'usuaris que no els deu importar gens que algú entri amb el seu codi d'usuari i password.
Esperem que no facin servir aquest password per altres coses més importants, eh?
Jo
del seu dia a dia.
Jo crec que sí.
Però segurament n'hi haurà molts.
El 7, que és molt divertit, és password.
El password aquest és molt graciós. Llavors, també
és la paraula password.
També m'ha fet molta gràcia el que fiquen 7 vegades un 1.
Ah, o el QWERTY.
O QWERTY.
QWERTY també. QWERTY també. Són les lletres de l'esquerra.
I llavors ja hi ha...
Per això el teclat, QWERTY.
Llavors hi ha una sèrie de paraulotes, una sèrie d'insults que també són bastant freqüents, he vist.
Sí, sí, però molt.
Però que són bastant graciosos. És una llista que la podrem veure i és bastant graciosa. Sí. T'hi pots entretenir una estona.
Però llavors el que... A veure, tot això que explico és l'anècdota. La part important de tot això és, un, no us en refieu d'on poseu el vostre codi d'usuari i password, perquè un dia o altre acabaran sabent-lo. Per tant, no repetiu mai el password. El codi d'usuari sí, perquè és el vostre email, però no repetiu mai el password a dos llocs diferents. Perquè si
descobreixen
un, aquell, descobreixen els que venen a continuació. I per poder fer això, el que necessiteu és un programa que us guardi els passwords, perquè és impossible, humanament impossible, que de memòria us els recordeu. I és molt poc aconsellable que els apunteu amb un paper.
I ho portem a la cartera.
A veure, perdoneu-me, que ara expliqui batalletes. Aquest cap de setmana un amic meu va venir perquè tenia un problema amb l'ordinador.
Molt bé. El teu amic no és de ser informàtic, no?
Entenc. No és informàtic, però passa que quan tens un amic que és informàtic, dius, Joan, mira si em pots solucionar això. I va venir i em va portar l'ordinador amb una caixa, amb una maleta fantàstica.
I molt ben guardat el tenia.
Molt ben guardat. I quan vaig treure l'ordinador, al costat hi havia un paper amb tots els seus passwords.
Un post-it, era?
No, era gran perquè en tenia molts.
Era un paper gran.
Era un dinar 4. És a dir, no feu això. És a dir, no us apunteu els passwords amb un paper perquè acabaran en mans d'algú que no les ha de...
Que no els ha de tenir.
De tenir.
I llavors és quan clamarem al cel.
Jo us deixo tres programes que el que fan és guardar-vos els passwords. Això és important. No fer servir mai el mateix i guardar-los en un lloc que sigui confidencial. És a dir, que us hàgiu de recordar d'un, que és el que obre la caixa. I fins i tot, si feu servir el OnePassword o algun d'aquests amb el vostre telèfon, que podeu posar el dit, no us heu ni de recordar del password principal. Poseu el dit
i s'ha acabat.
I ja està.
Això dels passwords, mica en mica, anirà desapareixent amb el pas del temps, entenc. Però és una cosa amb la que ara hem d'anar batallant i donar aquests consells perquè no hi haguin desgràcies i no ens descobreixin coses que no volem que descobreixin.
O que ens prenguin els diners.
O que ens prenguin els diners.
Que ens facin un borrell, per exemple.
Exacte, digue-li al borrell, que li han robat 150.000 euros.
Bé, escolta, és important això que tu has dit. Diu, no els obligarem a anar a fer una cosa una mica complicada en el password? Home, un password com a mínim hauria de tenir 8 dígits. Com a mínim hauria de tenir combinacions de números i lletres.
Majúscules i minúscules.
Majúscules i minúscules. I ja, per ser bo, hauria de portar algun símbol raro.
Algun símbol estrany. Barra baixa, dos punts, barra, arroba...
L'arroba, etc. Tots aquests símbols que hi ha raros, un o dos d'aquests 8 hauria de ser un símbol
raro. Jo ets a dir que si m'haig de registrar en una web o en alguna empresa i em demanen que em fiquin com més símbols millor, més respecte els hi tindré i més segons sentiré.
Tots aquests programes que us deixo aquí, el OnePassword, el LastPass o el KeePass, tenen una utilitat, a més a més, que ell mateix et genera un password complicat d'endevinar. O sigui, és que no heu ni de pensar. Jo dic, dona'm un password per la propera web a la que em vulgui posar. És que és tan senzill com això.
Perfecte. Crec que tenies més curiositats, no?
Bueno, després hi havia les coses dels idiomes. És a dir, evidentment, l'idioma principal és l'anglès.
És l'anglès.
Però el segon és l'espanyol. Per davant dels xinesos, però molt per davant.
Els xinesos quants usuaris tenien registrats?
10 milions d'usuaris. No,
10
milions? Només, vull dir, només. O sigui, 10 milions d'usuaris no és cap cosa.
Parlant d'una població com la xinesa, sí, 10 milions són pocs.
Són pocs. En canvi, de gent que posava el castellà o l'espanyol com el seu idioma, eren 64 o 65 milions. 63, però 63, 600.
El català no deu aparèixer, no?
El català no apareix, però l'anglès són 200, pràcticament 250. O sigui, la diferència és
bastant grossa.
L'anglès se l'emporta per davant. Però altres curiositats d'idiomes, el tercer és el portuguès.
Per què?
Perquè portuguès, que jo sàpiga, així, cosa grossa, només hi ha Brasil i Portugal.
Brasil i Portugal.
Hi ha Moçambic, però són poca gent allà també.
Deu ser molt popular a Brasil.
Gairebé 30 milions d'usuaris en portuguès.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do.
Després hi ha l'estadística dels...
Els correus electrònics.
Dels correus electrònics.
Quin és el que més?
Hotmail.
Hotmail. Contràriament, jo hauria pensat que era el Gmail.
Sí, el Gmail és el tercer. Hotmail en té 96 i Gmail en té 61 milions d'usuaris. Però això és perquè aquest servei és vell. Vell vol dir que és el Gmail, encara que ens pensem que és de tota la vida.
No, estava molt abans, hi havia el Yahoo i el Hotmail.
Ah, el Gmail no va començar fins al 2004, és a dir, fa res, 12 anys. Uh-huh. I aquesta gent tenien usuaris d'abans que existís Gmail. Per això hi ha tants usuaris, el segon és Yahoo.
I el segon és Yahoo.
És el que faltava. I després el salt ja és molt gran. Els tres primers són 96, 74 i 61 milions, i el quart ja se'n va a 9 milions d'usuaris, que és American Online. Però bé, és igual. Si us deixo la pàgina d'aquesta gent perquè aneu mirant curiositats. Hi han correus del govern dels Estats Units. Dels militars també n'hi ha uns quants milers.
És que és el que anava a dir. D'aquí 4 dies segurament començarem a conèixer notícies de dimissions o destitucions per càrrecs que estaven...
No ho sé.
En el cas d'Ashley Madison n'hi van haver. Hi van haver dimissions, sí. No sé si recordo algun senador o congressista,
sí, algun cas d'aquest... Però, a veure, això ho hem dit moltes vegades. És a dir, si vosaltres voleu fer servir aquests serveis, aneu a Gmail o aneu a Yahoo, aneu on vulgueu, i creeu-vos un codi d'usuari, que són 2 minuts.
Almenys perquè no et puguin identificar perquè, amb la,
tot i que aquest,
amb
la,
amb el teu nom.
L'any 2015, quan els van entrar, el ROR era R-O-R, era el hacker que va fer pública tota la informació aquesta, primer va intentar agafar els 100.000 dòlars que no li van pagar. Però després la van fer pública, primer entre els hackers, que estaven tots fregant-se les mans perquè van dir ara anem a fer la segona part de la feina. Ja que el proveïdor no ens ha pagat els 100.000 dòlars, ara anem als usuaris...
A veure si ens volen pagar ells.
A veure si els hi fem una carta dient que tenim les seves dades i a veure què fem amb elles.
És a dir, tot plegat pot portar un xantatge descomunal, eh?
I amb aquesta... S'expliquen casos del 2015 que hi havia gent que tenia més o menys l'usuari camuflat. Però clar, com que els hi van robar totes les dades, van robar l'usuari, van robar d'on era, van robar que més o menys a què es dedicava, i va haver gent que els hi va enviar un fantàstic mail dient, escolti, vostè d'aquest poble està posat amb aquest pseudònim, amb aquest servei.
És que ho poden saber tot. Llavors, la millor manera és protegir-nos, utilitzar algun correu que no sigui el que habitualment utilitzem i sempre crear un password que sigui diferent en tots els,
en tots, tots els que estem fent
en totes les aplicacions que tenim.
És que ens entraran a la caixa
i no ho voldríem pas.
Ens deixaran sense calés. Una altra dada molt curiosa, a part de que aquests del FriendFinder eren un desastre tecnològicament parlant i que els hi han agafat totes les coses i els han deixat en blanc, és a dir, s'han trobat moltes adreces, que era l'adreça de correu antiga i una arroba delete.com.
Delete?
Sí, esborrat.com. Això s'imaginen els que ho han trobat,
sí,
que tots els usuaris que s'anaven donant de baixa,
sí,
deixaven el registre en la base de dades, li afegien una cosa al darrere perquè no fos, per si es volia tornar a donar d'alta, i seguien tenint les dades de tots els usuaris,
és a dir,
des de l'inici dels temps.
És a dir, no borraven les dades.
No es borraven la gent que s'havia donat de baixa.
Molt bé.
O sigui, si ara no sou usuaris, però ho heu estat alguna vegada...
Sapigueu que esteu allà registrats.
Sapigueu que esteu allà. 16 milions de comptes.
En teoria, això és il·legal.
Absolutament il·legal.
És a dir, que il·legal. Els hi poden venir querelles de totes bandes.
Sí, sí, per tots costats. Jo crec que el senyor responsable del negoci deu tenir un...
Aquest adult, no? Aquest senyor adult.
El senyor adult tenir un petit problema en aquest moment.
Perfecte. Bueno, molt interessant això que ens has explicat aquesta setmana.
Sobretot traieu aquesta conclusió. No repetiu el password, no repetiu el password. I si sou usuaris d'aquests llocs, munteu-vos una identitat.
Aquesta és la recomanació del programa, eh? No utilitzar el mateix password per tots els comptes que tenim.
Per tots els comptes que tenim.
Perfecte. Bueno, doncs la setmana que ve més recomanacions. Esperem que
la
no siguin...
La setmana que ve tornarem a la normalitat i parlarem de petits grans problemes.
Perfecte.
La meua vida era un mirall trencat com una borratxera traicionera de treball i soledat. Sí, una caiguda lliure en tobogan fins que va aparèixer el teu cos salat. I varen viure el nostre maig del 68 i ens atrinxeràvem els diumenges al caliu del nostre llit de la barbària col·lectiva i de l'hivern d'aquest país. I somiaven que escapàvem amb els maquis cada nit. Viatjàvem en el temps a la comuna de París i esperàvem la victòria per arribar a la glòria i colmar aquest desig. Preparats perquè vinguera per alliberar la fera, acabar-nos la botella de girar i alçar la veu, viure, respirar, caminar per avançar i tu sempre caus de peu. I vull brindar per avui, per demà, per les cartes que hem de jugar, cremar les nostres penes fora mar. Vull brindar i alçar tots els gots, cada cop sentir-te més prop i ser el combustible del teu foc. Van anar passant els dies que s'han convertit en anys. Jo ja en conec el teu somriure, que és un poderós parany que m'atrapa i em fa lliure en un segon a parts iguals. I varen fer un gran viatge iniciàtic per buscar l'essència com els mestres presocràtics. Van trencar de sobte la rutina que no omplien un avió cap al sud-est asiàtic. I recordo una escapada cap a Eivissa el mes d'abril, un i més cap de setmana a la festa major de Vic. Tu eres dolça i malcriada, si tinc la teua mirada jo no necessito abric. Vull que encantes a l'orella, ve la xau sobre l'arena, cada nit de lluna plena, delirar i alçar la veu, viure, respirar, caminar per avançar i tu sempre caus de peu. Vull brindar per avui, per demà, per les cartes que hem de jugar, cremar les nostres penes vora mar. I vull brindar i alçar tots els gots, cada cop sentir-te més prop i ser el combustible del teu foc.
Jugarem a la teua disparant imaginaris. Puc separar el joc de la raó quan el motiu ets tu. Activa-la ja, activa-la ja, activa-la ja. Tracte de pacte i evita entrar en l'acte. Si trenca el clima es decline perquè com bé posa rima jugant al joc de l'abstracte. Activa l'olfacte.
Vull brindar per avui, per demà, per les cartes que hem de jugar, cremar les nostres penes vora mar. I vull brindar i alçar tots els gots, cada cop sentir-te més prop i ser el combustible del teu foc. I vull brindar per avui, per demà, per les cartes que hem de jugar, cremar les nostres penes vora mar. I vull brindar i alçar tots els gots, cada cop sentir-te més prop i ser el combustible del teu foc. I vull brindar per avui, per demà, per les cartes que hem de jugar, cremar les nostres penes vora mar. I vull brindar i alçar tots els gots, cada cop sentir-te més prop i ser el combustible del teu foc.